Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia per portar l'abric i els guants. Avui gaudirem d'una jornada amb temps tranquil i en general assolellada, amb fred a primera i darrera hora del dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
D'aquí un moment en Gerard us explicarà quin és el seguiment de la vaga de metges al Baix Empordà, però just en obrir el programa m'agradaria fer un clam en favor del col·lectiu, de la seva professionalitat i de la seva empatia cap a mi en moments que ho he necessitat. A finals d'abril em van hospitalitzar a Palamós per fer-me unes proves com a conseqüència d'un procés de diagnòstic que així ho requeria. Aquest procés ha anat seguit d'un altre diagnòstic, d'un autoimmune, en aquest cas, d'un pla de medicació, d'un control i d'un seguiment que encara avui no ha acabat i, de fet, va per llarg. En tot aquest procés, si alguna cosa m'ha donat seguretat, és el tracte rebut per part dels metges, metgesses, infermers, infermeres i tot el personal sanitari amb el que m'he creuat des d'aquell primer senyal d'alerta que vaig rebre. Amb tots, jo que sóc curiós de mena, he parlat en un moment o altre sobre les condicions amb les que treballen, les conseqüències de la política d'austeritat que fa temps que viuen, com tants d'altres, per altra banda, i de com, davant la manca de recursos, ho acaben compensant amb hores, esforç i ganes. Sé que el meu cas no és d'interès per ningú, però també sé que si avui estic fent aquest programa amb ganes, ànims i salut, és gràcies a tota aquesta gent als que els hi agraeixo enormement l'esforç que fan a diari. La seva lluita és una mica també la de tots. Són les 8 del matí i 2 minuts. Comença el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
I tota la redacció del programa que és a punt per explicar-vos i posar-vos al dia amb les notícies de casa nostra. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols no vol renovar la concessió del Club Med. El motiu és, diuen, que l'empresa concessionària està fent un mal ús d'aquest espai públic. Judit, bon dia.
Sí, bon dia. De fet, la polèmica prové de fa uns anys. Tal com ha informat el Diari de Girona, el consistori del municipi ha rebut queixes dels veïns i les veïnes de la zona de l'embarcador i el solàrium perquè el Club de Mar no els hi permet accedir. Així, l'Ajuntament es nega a renovar-los la concessió d'aquest espai públic i espera recuperar-la per gestionar-la ells.
La tercera edició del Festival Som Cultura ha conclòs amb més de 1.800 participants.
Així és, el Festival d'Experiències Culturals de la Costa Brava i el Pirineu de Girona ha dut a terme una cinquantena d'activitats durant tot el mes de novembre, amb l'objectiu d'acostar la cultura i augmentar l'interès pel patrimoni local a tots els públics. A més, aquest any, com comentes, la participació ha passat del 85%, una dada que reconforta els organitzadors.
El conseller Jordi Puigneró visita les obres de la fibra òptica a Begur i també a Palafrugell. Gerard, bon dia.
Bon dia. Primer signarà el llibre de visites del consistori i després es desplaçarà a Esclanyà amb l'alcalde Lobreiro. Des de l'estiu, l'Ajuntament de Begur ha impulsat el desplegament de la fibra òptica al poble per suplir les mancances de la xarxa desplegada per Movistar.
8 del matí, 3 minuts. Un 15% dels serveis de salut integrats del Baix Empordà s'adhereix a la vaga de metges des d'aquest mateix dilluns, Gerard.
El seguiment de la vaga durant el dilluns ha estat desigual. A Palamós, un 35% dels facultatius s'hi han adherit, lluny del 0% de la Bisbal.
I Palamós, precisament, regularà l'accés de vehicles al centre del municipi, Laia Bodró.
Bon dia. Aquesta setmana s'han iniciat les obres per a instal·lar una pilona automàtica al carrer Didac Garrer, que restringirà el trànsit a la zona. Aquesta mesura busca prioritzar el pas de vianants i potenciar l'eix comercial.
Mentrestant, el Museu del Suro de Palafrugell inaugura divendres una exposició sobre cooperatives.
La mostra busca posar en rellevància la importància de les cooperatives de consum durant els segles XIX i XX en el territori surer. Es podrà visitar fins al 3 de març de l'any vinent.
Gràcies, Laia, i no deixem de parlar de cultura, perquè l'activitat cultural a casa nostra en clau d'agenda passa per Sant Feliu de Guíxols. Martí, bon dia.
Bon dia. Avui anem cap a l'espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, on s'hi exposen una seixantena de quadres on es demostra la transformació del paisatge amb natura en evolució.
I l'actualitat també passa, com sempre, per la previsió meteorològica i, com és habitual, a l'inici del programa fem un petit repàs a la previsió del temps. Aquest dimecres, que ha començat força fresc, i preguntem a l'Albert Aparicio pels detalls d'aquesta previsió. Albert.
Bon dia. Avui tindrem una jornada meteorològicament tranquil·la i, en general, força assolellada. Aquest matí la temperatura tornarà a ser força baixa, especialment a punts de l'interior de la comarca, on ahir finalment es van registrar valors propers a tan sols un grau positiu. Avui i els propers dies pujarà gradualment la temperatura, però continuarà l'ambient fred a primera i darrera hora de la jornada. Demà tindrem un dia similar amb augment de la nuvolositat cap a la nit i divendres els núvols ja seran més extensos.
Doncs efectivament, fa fred. Ara mateix tenim 5 graus positius a l'estudi des d'on fem aquest programa.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut a radiocapital.cat.
Els dies 1 i 2 de desembre vine a la Gran Fira Comercial, Agrícola i Ramadera de Torroella de Montgrí. La Fira de Sant Andreu. Mercat d'artesans, maquinària agrícola, concessionaris de vehicles, la Fira del Record, campionat de coloms de raça, concurs de gossos d'atura, espectacles eqüestres, concerts, activitats per a tota la canalla. Una veritable festa, una mostra de la vitalitat cívica del nostre teixit associatiu i cultural. Els dies 1 i 2 de desembre a Torroella de Montgrí torna la Fira de Sant Andreu. Consulta totes les activitats a firasantandreu.cat. No te la perdis.
Passen 6 minuts de les 8 del matí.
Supermatí.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols no renovarà la concessió de l'espai públic del Club de Mar. Tal com ha informat el Diari de Girona, el consistori només acceptarà que l'empresa renovi la part dels habitatges. L'embarcador i el concessionari, batejat com Espai Solarium, quedarien fora d'aquest permís. Judit Saez.
Així és, el govern ha afirmat que ha seguit rebent queixes de particulars perquè l'empresa els impedeix l'accés a la zona. Així, la mesura de l'Ajuntament pretén aconseguir la concessió administrativa d'aquest espai i garantir l'accés públic a una zona pública. La concessió de l'empresa que gestionar el Club de Mar finalitzava aquest any. Així doncs, l'Ajuntament ha vist la seva oportunitat. De fet, segons afirma el periodista local Carles Torramadé, fa anys que el consistori està immers en una batalla per recuperar l'ús públic de la zona. En concret, això és des que la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat va dictar una resolució que sancionava els operadors de concessió per fer un ús privatiu de la zona marítima terrestre, un espai que és de domini públic.
El número 1 en tecnologia és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites, ho tenim al millor preu que pots trobar i perquè som molt a prop teu. Telefonia, informàtica, imatge i so, televisió, gaming... Tota i al millor preu, a Grup Carrera, al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós, a l'Avinguda Catalunya 13.
8 i 8 minuts... A començaments d'aquest mes anunciàvem que la tercera edició del Festival d'Experiències Culturals Som Cultura de la Costa Brava i el Pirineu de Girona tenia preparades moltes activitats. L'objectiu, acostar la cultura i augmentar l'interès pel patrimoni local a tots els públics. Així, aquesta edició ha conclòs, doncs, amb un total de 1.812 participants.
Exacte. En concret, s'ha registrat una assistència del 85%. D'aquesta, un 65% han estat visitants de les comarques gironines i el restant de les barcelonines. Aquestes xifres són un dels indicadors més positius del Som Cultura d'enguany, ja que els organitzadors van apostar a reduir el nombre d'activitats per donar prioritat a la qualitat envers la quantitat. D'aquesta manera, els assistents han gaudit d'una cinquantena d'activitats durant tot el mes. En especial, han destacat aquelles orientades a col·lectius amb dificultats per accedir a l'oferta de lleure. Per exemple, la visita al monestir de Sant Pere de Galligants de Girona, que es va adaptar a les persones amb Alzheimer, o també la visita al jaciment i Verdull Estret, pensada per persones amb diversitat funcional visual. Tanmateix, l'activitat estrella del festival, que va plegar més de 450 persones, van ser Els museus surten al carrer, una selecció de tallers de tota mena i activitats familiars que es van celebrar per segon any consecutiu. En aquests, doncs, hi van participar una quinzena de museus a la xarxa de museus de les comarques gironines.
Gràcies, Judit, i saltem a Begur.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, visitarà avui les obres que despleguen la fibra òptica entre Begur i Palafrugell. Ho farà acompanyat de l'alcalde de Begur, Joan Loureiro. També hi assistirà el delegat territorial del govern a Girona, en Pere Vila, Gerard.
El conseller Puigneró arribarà a 2:15 del matí a l'Ajuntament de Begur, on firmarà en el llibre d'honor del consistori. A les 11, el conseller i l'alcalde aniran al nucli d'Esclanya, on visitaran les obres de canalització de la fibra òptica del tram Palafrugell-Begur. Allà faran un contacte informatiu. Des de l'estiu, l'Ajuntament de Begur ha impulsat el desplegament de la fibra òptica al poble per suplir les mancances de la xarxa desplegada per Movistar. El govern, juntament amb la Diputació Gironina, han reprès les tasques de connexió de fibra òptica als municipis de la demarcació. Es tracta de 890 quilòmetres de cablejat, que es desplegarà a través de les carreteres. El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, va concretar el dijous, en roda de premsa, que enllestiran el desplegament al 2023. Fins ara s'han instal·lat gairebé 510 quilòmetres de cablejat i s'han unit 6 de les 8 capitals de la demarcació.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Passen 11 minuts de les 8 del matí. El 14,7% del personal dels serveis de salut integrats del Baix Empordà s'ha adherit a la vaga de metges aquest dilluns 26 de novembre. Tanmateix, les dades de dimarts es va produir un lleuger increment d'aquest seguiment de la convocatòria, Gerard.
Els metges del Baix Empordà han fet un seguiment diferenciat de la vaga convocada per aquesta setmana, mentre que a Palamós el dilluns s'han adherit al 35% dels metges d'atenció primària, a la Bisbal el percentatge ha estat del 0%. Malgrat les diferències, la mitjana de totes les ABS de la comarca ha assolit el 24% durant aquest dilluns. A nivells més específics, l'Hospital de Palamós ha vist com la seva plantilla s'ha reduït un 20% durant la jornada laboral del dilluns, una dada que es diferencia del seguiment nul, un 0% al centre de Palamós-Gent Gran. En l'àmbit català, segons dades del Sindicat de Metges, un 77% dels facultatius han assecundat la vaga. En canvi, la Generalitat ha xifrat el primer dia de vaga en un 46% de seguiment. Els facultatius de l'ESS i BE s'han adherit a la vaga per reclamar un màxim de 28 visites diàries per metge. Actualment, segons han denunciat, se'n fan unes 40. A més, una de les altres reivindicacions són les visites presencials de mínim 12 minuts. Des del SSIBE recomanen trucar en el cas de tenir una cita concertada. D'aquesta manera s'asseguraran que no s'ha cancel·lat
I ahir van començar les feines d'instal·lació d'una pilona automàtica retràctil al carrer Didac Garrell, a la seva confluència amb l'avinguda 11 de setembre a Palamós. Aquesta pilona restringirà el trànsit rodat a l'àrea en diferents franges horàries, Laia.
La mesura forma part del projecte de prioritzar els espais per a vianants a Palamós i busca potenciar també l'eix comercial del barri vell de la vila i el seu entorn. Ahir van començar les obres per a la instal·lació d'una pilona automàtica i retràctil al carrer Didac Garrell. També s'instal·laran sistemes de senyalització i control i una càmera que permetrà a la policia local visualitzar en tot moment la cruïlla i controlar els vehicles que accedeixin a la zona en moments de tancament al trànsit. Aquests horaris de tancament s'han consensuat amb els comerciants i veïns del sector. Estaran en període de prova durant els mesos d'hivern i primavera i seran de dilluns a divendres de 5 a 9 de la tarda, els dissabtes d'11 del matí a les 12 de la nit i els diumenges de 10 del matí a 2 de la tarda. Aquesta restricció no afecta en cap cas els serveis d'emergència, el transport públic o els veïns que disposin de garatge a la zona, que tindran un comandament a distància que els permetrà entrar. Està previst que divendres s'acabin els treballs d'instal·lació. Fins llavors, el trànsit romandrà tancat al carrer Didac Garrell, així com el primer tram del carrer Cervantes. Els veïns podran accedir als seus garatges des del carrer Salvador Albert i Pey i per la plaça dels Arbres en direcció contrària. La parada del bus urbà ubicada a la plaça dels Arbres es traslladarà provisionalment a la del Passeig del Mar, davant de l'oficina de turisme, fins al proper divendres.
Gràcies, Laia. És gairebé un quart de nou del matí.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com. Registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Les 8 i 15 minuts, un quart de 9 del matí, les cooperatives van tenir una gran importància el segle passat, especialment en la indústria surera. El Museu del Suro de Palafrugell ha volgut posar en valor el paper que van tenir aquestes cooperatives a Palafrugell i la resta de Catalunya amb l'exposició al cooperativisme de consum en territori surer, que s'inaugura aquest proper divendres.
L'historiador Jordi Torró està l'encarregat d'elaborar el guió per a l'exposició a petició del Museu del Suro. Per a la documentació s'ha utilitzat el fons propi del museu amb la col·laboració de diversos arxius. A la mostra es podrà conèixer com es van organitzar els cooperativistes, la importància que van tenir als segles XIX i XX i la relació que varen tenir amb la indústria surera. La primera cooperativa de consum creada a les comarques sureres i la tercera d'Espanya va ser la Econòmica Palafrugellense i més endavant es van propagar per tot el territori. L'exposició recull des de les primeres cooperatives de consum catalanes, passant per l'època de clandestinitat o la transformació durant el franquisme. També s'ha volgut donar especial rellevància al seu paper social com a impulsores d'una moneda pròpia i d'un estil nou d'escola. La mostra es podrà visitar fins al 3 de març del 2019.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista del Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Un quart i dos minuts de 9 del matí. I abans de tancar el bloc informatiu i abans de donar pas a l'entrevista que tenim prevista per aquest matí d'avui amb la Marta Grassot, que és la comissària de l'exposició Vides Privades, Històries Compartides, que es podrà veure a la Fundació Mascort, tenim temps pel comentari. Comentari que avui ens arriba de la veu de Marçal Lladó, des de la Bisbal, que ens explica... Vaja, millor que l'escolteu.
Com a melòman bisbalenc, la meva batalleta preferida és la de Ralph Ellman. Crec que encara no l'he explicat mai per Radio Capital, així que disparo. Ralph Ellman era un violinista britànic d'origen ucraïnès que va passar els últims anys de vida a l'Empordà i que, pel fet de ser jueu, va acabar al cementiri civil de la Bisbal. Fa uns anys, la titularitat del seu nínxol prescrivia i tot feia pensar que acabaria la fossa comuna. No obstant, un document empunyat a temps ho va evitar i avui la seva tomba està catalogada i protegida. I és que el violí de Ralph Ellman sonava dues cançons dels Beatles, concretament Within You Without You, del mític Sgt. Pepper, i I Am the Walrus. Aquestes col·laboracions potser eren una simple anècdota en la seva àmplia carrera musical, però li han garantit que ningú destorbi el seu son etern. I els bisbalencs ens sentim orgullosos de tenir, encara que difunt, un veí que va tocar amb els Quatre Fantàstics de Liverpool.
Doncs aquest és el violí de Ralph Ellman. I Am the Walrus, dels Beatles. Doncs així sonava aquesta cançó que es diu I am the Walrus, que dels Beatles, de la que en formava part Ralph Elman, que és, com us ha explicat en Marcel Lladó al seu comentari, un violinista ucraïnès que, fugint de la Segona Guerra Mundial, va acabar vivint i va acabar morint, de fet, i enterrat a la Bisbal d'Empordà. Ralph Elman, també un dels protagonistes d'aquesta cançó mítica dels Beatles. Això ens porta a un quart i mig de nou del matí. I això ens porta també al resum de les notícies d'àmbit general més destacades que fem com cada dia amb l'Alba Lejide. I comencem explicant-vos que els Mossos investiguen la gestió de Laura Borràs al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes, la policia entre l'organisme cultural i el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat, Alba.
L'operació anomenada Atenea investiga la presumpta contractació irregular per a la reforma i la creació de pàgines web oficials, segons va avançar la cadena SER, a partir de possible fraccionament dels encàrrecs per rebaixar el cost i no haver de fer concursos públics.
I Treball xifra el seguiment del segon dia de vaga dels metges en un 44,14% i el sindicat en el 77%. El govern afirma que la disminució de l'activitat als centres d'atenció primària ha estat de gairebé el 55%.
Amb dos actors ofereixen xifres similars a les de la primera jornada de vaga el passat dilluns. A la sanitat concertada també hi ha un ball de números. Mentre Treball fixa el seguiment en un 20,94%, Metges de Catalunya la puja fins al 70% als hospitals, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental.
El govern espanyol expressa el seu suport total al ministre d'Exteriors, Josep Borrell, mentre després de la sanció de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, la Moncloa assegura que no té res a dir perquè no s'ha produït cap novetat.
Bueno, era lo que ya sabíamos, lo dijo él, que habría una multa que la pagaría. Lo que ya dijimos hace varias semanas y lo que ya también advirtió incluso de manera por adelantado. Dijo que habría una multa y que eso lo que haría sería pagarla, discrepando de ella, por cierto. O sea que no hay ninguna novedad porque ya sabíamos que esto era lo que en algún momento se produciría.
El govern ha mostrat el seu suport total després que hagi conegut la sanció de la Comissió Nacional del Mercat de Valors de 30.000 euros contra ell per una infracció molt greu en utilitzar informació privilegiada per a la venda d'accions de la companyia Abengoa el 2015.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no investigarà el vicepresident del govern Pere Aragonès per l'1 d'octubre, però sí que investigarà Josep Maria Jové.
El Tribunal sí que ha acordat investigar qui va ser secretari general de Vicepresidència i Economia en l'etapa d'un Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, que és diputat al Parlament i, per tant, aforat. El tribunal veu prou indicis per investigar-lo per malversació de fons públics, desobediència greu i revelació de secrets.
Ara sí, 5 minuts i 2 quarts de 9.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Supermatí.
Sovint quan parlem amb algun dels entrevistats que passen per aquest programa, quan els hi fem la trucada telefònica, els diem et punxo a la taula i entrem de seguida. I a vegades em pregunto si això de punxo, et punxo a la taula, des de l'altra banda s'entén bé. Marta, això s'entés bé, no entenc?
Bé.
Taula de so, eh?
Sí, alguna cosa
sí em
semblava.
Val. És que a vegades penso, et punxo a la taula i m'estic imaginant a l'altra persona i vaja. En qualsevol cas, la Fundació Mascort de Torroella de Montgrí, que és una fundació dedicada a la col·lecció d'art, obre el seu fons fotogràfic. Ho ha fet en una exposició que s'ha inaugurat aquesta setmana i que mostra més de 180 imatges d'un catàleg de fins a 2.500 fotografies. L'exposició es podrà visitar fins al 22 d'abril del 2019 a la seu de la Fundació Mascort, la Casa Galivern, això és a Torroella, i l'accés és gratuït. I per parlar una mica d'aquesta col·lecció tenim amb nosaltres la Marta Grassot, que és la comissària de l'exposició Vides Privades, a la que saludem oficialment ara sí. Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, 2.500 fotografies es condensen en una exposició. Com es fa aquest exercici de síntesi?
Bé, una mica d'entrada, hem de dir que el Fons Familiar agrupa un abast cronològic, òbviament fins a l'actualitat, però en primer lloc es va ocultar una mica el tema cronològic, des de que jo, que es presenta aquí és una selecció d'imatges entre 1860 i 1960. Uh-huh. En primer lloc això. I després d'aquí, a partir d'aquí, es fa una selecció a través una mica també del discurs expositiu que es pensa exposar. A partir d'aquí és un primer filtre que ajuda a fer la selecció i també a partir una mica del valor, ja sigui com a document físic, com a històric, que això també ajuda molt a fer la selecció. Que una mica, a partir de diversos criteris, fa una selecció d'aquestes 180 fotografies.
Justament per això, no? Deia, aquest esforç de sintetitzar-ho tot plegat en 180 fotografies és un esforç titànic, això.
Sí, bé, bueno, d'alguna manera, clar, sempre acabes triant i destriant o traient fotografies que t'agradaria posar, però que no pots posar, perquè l'espai o el discurs que t'ho permet, simplement, bé, és un esforç a dir, mira, si t'agradaria triar, poso aquesta i l'altra, però les dues, d'alguna manera, expliquen el mateix que vols explicar, no? En aquest cas, si el discurs expositiu, doncs, amb aquelles 180 fotografies escollides, sense serves, és una manera, doncs, d'escollir quines imatges hi volem posar i de no, d'alguna manera, el fet de no posar-ne les altres, doncs, d'alguna manera no queda tan... l'esforç no és tan gran.
I ara, doncs, la pregunta ara és òbvia. Què expliquen? Quina és la història que expliquen aquestes 180 fotos? Quin relat s'ha construït?
Sí, de fet, d'entrada no es tractava de fer un discurs de la història familiar. De fet, d'alguna manera, el fons familiar és l'excusa per explicar alguna cosa més. Per explicar el valor d'alguna manera que tenen les fotografies com a portadors d'informació històrica, és a dir, però les fotografies pel seu contingut ens poden aportar explicar alguna cosa sobre tant des de la història local, història general o fins i tot les històries familiars, que d'alguna manera tenen, és una informació que ens pot ajudar a l'hora de construir la història. Per altra banda, també les fotografies com a objecte, des del punt de vista de l'evolució històrica de la pròpia fotografia. És a dir, a través de l'exposició veurem com ha evolucionat la fotografia al llarg del temps. De fet, hi ha una sala precisament que explica l'evolució dels procediments fotogràfics i ho podem fer a través de l'exemple d'algunes d'aquestes fotografies familiars, i també valorar el tema de la fotografia com a objecte artístic, del qual també podem gaudir estèticament, ni que encara que sigui doncs, fotografia feta per amateur, perquè en el fons familiar trobem fotografia d'autor, diguéssim, de galeria, de fotògrafs professionals, però també trobem molta fotografia amateur que també estèticament doncs, en podem gaudir de manera. De fet, és a dir, el fons familiar serveix com a excusa per explicar doncs, moltíssimes altres coses que, de tot el que ens pot aportar, diguéssim. Sí que el que és la fotografia durant l'exposició, hi ha algunes històries familiars que s'expliquen perquè van bé pel discurs, però la síntesi bàsica és una mica aquests tres punts que us acabo d'explicar.
Jo estava veient ara a través del web algunes de les fotografies que hi ha aquí exposades a la part, diguem-ne, de premsa que hi ha dedicada a aquesta exposició i estava veient retrats familiars, estava veient una fotografia del 1888 que es diu Plano General del Globo El Cautivo de la... no sé què, perquè no he clicat el link i no veig el títol sencer. Volia preguntar... Com es pot interpretar la història a través d'aquestes fotografies, que són tan diverses com això que dèiem, no? Des de fotografies d'un àlbum familiar en un acte religiós enmig del carrer fins a aquest globus aerostàtic?
Bé, la interpretació de la... Per interpretar una fotografia, a nivell històric, val a dir que s'ha de ser molt caut, perquè nosaltres tenim la nostra pròpia visió, fet, la nostra pròpia història, la nostra pròpia experiència, els nostres propis coneixements, ens condicionen, òbviament, a l'hora de llegir una fotografia. Però hem de tenir en compte que quan observem moltíssimes fotografies d'una determinada època, d'una determinada dècada, per exemple, que tu no sé de fotografies al final del segle XIX dels primers anys del segle XX, totes elles poden tenir uns trets en comú de la societat o de la història, doncs que ens poden ajudar a construir la història mateixa. Molt sovint fem servir, per exemple, els documents per explicar la història, entenem en un arxiu, consultem doncs, els documents de l'inici del segle XX, de finals del XIX, per construir un determinat aspecte de la història, però a vegades ens oblidem que a vegades els fons fotogràfics, fins i tot els familiars, doncs, poden parlar moltíssim de la història i ens poden servir com a punt de partida per explicar alguna cosa més de la història. Òbviament, després, no hi ha prou amb la fotografia, que pot ser un bon punt de partida, sinó que s'haurà d'alguna manera confirmar tot allò a través de documents històrics, documents escrits, siguin els que siguin. Val? De fet, també dir sobre, si ho comentaves, de la fotografia que era de l'exposició universal, sí. També hem de dir que una petita part doncs, del fons que es presenta aquí hi ha una part de col·lecció que no és pròpiament familiar, que s'incorpora també com a més en aquesta exposició.
Mm-hmm. Marta, en tota aquesta col·lecció s'hi poden veure, entre d'altres, una albúmina acolorida, que és del 1862 aproximadament, uh-huh. Dos ferrotips de finals del segle XIX i principis del XX i un gran número de plaques de vidre estereoscòpiques que daten del primer quart del segle XX. Uh-huh. Jo ara, en aquest moment, aquesta informació que acabo de donar, que l'he treta de la informació que s'ha fet pública d'aquesta exposició, uh-huh. L'he d'interpretar. Necessito que em tradueixi què és una albúmina, què són ferrotips, sí. I què són plaques de vidre estereoscòpiques. I una vegada ho haguem aclarit, o ho hagi entès jo, després li preguntaré pel contingut.
Val. Bé, l'albúmina, de fet, quan parlem de fotografia, ja al llarg de la història parlem de moltíssims procediments fotogràfics, moltes maneres d'imprimir la imatge damunt d'un suport, ja sigui paper, ja sigui vidre, ja sigui metall, val? I l'albúmina és un aglutinant basat en clara d'ou, com un material, que ajuda a augmentar les partícules de plata que després, d'alguna manera, fomentaran que realitzi la fotografia. Val? O sigui, quan parlem d'albúmina, seria tota una pàtina basada en partícules de plata i clara d'ou, que són així una mica estrany.
Certament. Partícules de plata i clara d'ou. És que, disculpa, Marta, et sentim una mica malament. No sé si es podria costar una mica més el telèfon a la boca, perquè la sentim ara crec que millor. Deia partícules de plata i clara d'ou.
Sí, exacte. Doncs això, d'alguna manera, o sigui, la clara d'ou serveix únicament per aguantar aquestes partícules de plata, aquest material fotosensible, que farà que després sorgeixi la fotografia. Val? Llavors, amb el temps, aquest aglutinant, que seria aquesta albúmina, doncs canvia, passa a ser un altre tipus de material, que més endavant serà un altre material, que serà el colodió, per exemple, i després més endavant serà la gelatina. De fet, ja la gelatina serà un tipus d'aglutinant que aguantarà aquest material fotosensible i ja la gelatina ja quedarà doncs, pràcticament de per vida, ja s'utilitza doncs, ja sempre més al llarg del segle XX. Val? Per tant, aquesta primera manera de poder produir doncs, imatges doncs, es fa d'aquesta manera, amb aquest procediment. Llavors els ferrotips, val? Sí. Bueno, de fet, l'albúmina colorejada també val a dir que moltes d'aquestes albúmines, a vegades, si es podia fer, doncs, l'encàrrec doncs, ho requeria, doncs a vegades es colorejaven. També hi havia el servei doncs, dels fotògrafs, hi podia haver pintors de segona categoria, eren pintors que no tenien ningú més èxit, ajudaven molt sovint els fotògrafs i colorejaven doncs, aquestes imatges. Uh-huh. De fet, l'albúmina és un procediment molt antic que gràcies a molt sovint que s'ha colorejat, doncs, que a vegades es conserva molt millor la fotografia, perquè cada vegada amb els anys empalideix cada vegada més.
Val. Els ferrotips, aviam?
Sí, els ferrotips de suport acer. És un suport acer, suport metall, suport, diguéssim, llautó, per dir d'alguna manera. Sí. De fet, hi havia el primer gran procediment fotogràfic, és l'anomenat daguerrotip, el suport és plata, de fet és un suport metall, que hi ha una fina capa de plata al seu damunt, és un metall doncs, molt més preciós, i per això diu també daguerrotip, perquè el va inventar doncs, el seu inventor, Daguerre, i llavors hi havia els ferrotips, que seria un procediment potser no tan... no tan luxós, no tan majestuós, per dir d'alguna manera, perquè és que era el suport de la fotografia era acer, era metall. Va? Uh-huh. També és molt estrany trobar-ho en un fons familiar. Normalment ho trobem en col·leccions, en arxius fotogràfics, però trobar-ho en un fons familiar també resulta doncs, curiós. Uh-huh. Val? I les taques estereoscòpiques eren un suport, fotografia, suport vidre, val? De fet, d'entrada, de les primeres fotografies que es fan, totes elles, els negatius eren en suport vidre, i aquestes eren un mecanisme que permetia fer fotografia com una, diguéssim, fotografia en 3D. Quan es feia la fotografia, sorgia una doble fotografia d'allò que s'havia fet, val? I es podia veure a través d'un visor, i es veia en tres dimensions la fotografia, val? I no deixa de ser també molt, molt curiós. Això mateix també es podrà veure en l'exposició. Hi ha un visor de plaques estereoscòpiques que permet veure la fotografia en 3D. Tal
això
com es
això li volia dir, perquè a mi això, el concepte estereoscòpic em sona a les primeres pel·lícules en 3D que es podien veure als anys 60 i 70. Pel que veig, això és encara molt més, més anterior.
Exacte, molt més anterior.
Deixem que li faci una pregunta de tipus tècnic, pràcticament. La setmana passada vaig poder parlar amb el director de la Filmoteca de Catalunya i parlàvem sobre la conservació del fons audiovisual del país, i em deia hi ha una contradicció, que és que les pel·lícules o l'audiovisual que tenim en suport físic, és a dir, en pel·lícula, tenen poca visibilitat, però en canvi són de molt més fàcil conservació i garanteixen una mica la perpetuïtat del suport i del material audiovisual. En canvi, la digitalització d'aquestes pel·lícules és justament el contrari. Vull dir, tenen molta visibilitat ara, perquè òbviament estan digitalitzades i es poden posar a la xarxa, per exemple, però tenen una data de caducitat relativa, i això anirà en relació amb els canvis de formats, etc. Passa una mica el mateix amb la fotografia, és a dir, la fotografia impresa en paper garanteix una conservació, no sé si perpètua, però a molt més llarg termini que la digitalització?
Bé, aquí podríem dir, la fotografia és un tema bastant complex aquest, però que sí que podem veure, i hem pogut veure jo clarament, podem veure fotografies de principis del segle XX, en aquest cas amb aglutinant amb gelatina, ja d'ennegriment, d'ennegriment directe, o bé el suport de gelatina revelada, diguéssim, que es conserven perfectament al cap de 120 anys. S'han conservat perfectament. En canvi, nosaltres actualment, si imprimim una fotografia, es refereix a això, oi?
Sí.
Sí, si imprimim una fotografia amb color, amb els millors mitjans, doncs això segurament no garantirà que aquesta fotografia es conservi 120 anys. Val? És a dir, els procediments en aquella època, segons quins, podrien arribar a ser molt bons, i al cap de si més o menys aquella fotografia estava conservada en unes condicions més o menys estables, que hi hagués molta variació de temperatures, humitats, etc. En canvi, ara, actualment, amb els procediments que s'utilitzen ara, parlo sobretot de la fotografia en color. Altra cosa és la fotografia en blanc i negre, que és diferent. El problema que tenim ara és el tema del color a l'hora d'imprimir una fotografia. Els colors costa molt que hi hagi una longevitat a l'hora de la seva conservació en paper. I llavors passa el mateix amb suports digitals. El problema també són els discs magnètics que guarden les fotografies o el visual. Aquest és un altre tema també, que ningú garanteix que allò es pugui conservar de per vida, altra cosa és que estigui mogut també. Ja aniríem més enllà.
Bé, en qualsevol cas, hem entrat en un terreny més tècnic de la fotografia, però vaja, em va semblar molt interessant aquesta reflexió sobre com el cinema en suport físic tenia, diguem-ne, tenia la vida garantida, per dir-ho d'alguna manera. Escolta, tornem ràpidament a aquesta exposició, que repetim, estem parlant en el fons d'una exposició que es diu Vides privades, històries compartides, i que es podrà veure a la Fundació Mascort, es pot veure ja a la Fundació Mascort de Torroella de Montgrí. Aquesta és una exposició feta amb fons familiar d'aquesta família Mascort. Com s'ha anat creant aquest fons?
Bé, de fet, podem donar gràcies al senyor Mascort per la seva gran sensibilitat en anar conservant tot el seu fons familiar. De fet, d'entrada sempre s'ha conservat amb les condicions que ha pogut ser. I durant molts anys el senyor Mascort, concretament el senyor Ramon Mascort, ha anat identificant moltes de les persones que hi havia en les imatges. Gràcies a això, doncs, ha pogut completar moltíssim tot el que és la descripció i identificació de les imatges. I bé, dir que la sensibilitat en la preservació també és un fet molt important. De fet, jo també com a persona que tracta molt fons d'arxiu, doncs hem trobat a vegades moltes famílies que tenen els seus fons totalment abandonats. no hi donen cap valor. Però, en canvi, la sensibilitat i la cura en guardar tot aquest llegat familiar també ha sigut, bàsicament, és el fonament d'aquesta exposició. Sense això no s'hauria pogut fer en un moment. No? I quan veus això, veus aquesta cura en la conservació, en la identificació, en guardar-ho bé, llavors tot això t'ajuda molt més a fer-hi tot aquest segon tractament a nivell de descripció, ja seguint uns paràmetres artístics, i seguidament ja podem, bueno, realment el que hi ha aquí pot donar realment per una exposició, que aquests fons ens estan explicant coses rellevants, i ho podem doncs exposar i mostrar, per tant que una mica tothom vegi que un fons familiar, però petit que sigui, doncs pot tenir el seu propi valor. Val? També podem trobar, a vegades fins i tot podem tenir, no sé, fotografies de fotògrafs de l'època, que pot ser interessant que la seva persona sàpiga que ho tenim, i no sé, queden allà i ningú ho sap, no? Una mica també ens hem trobat, bueno, que el fons també té un nombre molt important de fotògrafs, de més de 100 fotògrafs dins del que és el fons, fotògrafs fins i tot internacionals, que no deixa de ser molt curiós, i fotògrafs catalans també rellevants al moment, no? És molt interessant poder-ho veure.
Marta Grassot, comissària d'aquesta exposició Vides privades, històries compartides, que es pot veure a la Fundació Mascort del 24 de novembre al 22 d'abril del 2019. Gràcies per atendre'ns i, escolti, anirem a veure aquesta exposició perquè se'ns ha posat una mica les ganes d'anar-hi.
Bueno, ho celebro.
Que vagi molt bé.
Vinga, moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia i sort. Adéu-siau. Res, d'aquí a un minut seran 8:45 del matí.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Guixos, Carles Motes va
aprofitar l'ecològic Sant Antoni i ha donat llum verda definitiva al projecte.
Ha tingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonja comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
És dimecres i aquesta és la música amb la que la Teresa Calabús fa acte de presència en aquest programa. Teresa, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Jo quan sento aquesta música t'imagino a tu caminant o ballant, millor dit, entre passadissos a ritme de xa-xa-xa amb un parell o tres de llibres a les mans. Mira, aquest el poso aquí, aquest el poso allà.
Em fas pensar en una pel·lícula francesa, diguent això.
Ah, sí? A veure, quina pel·lícula?
Bueno, no me'n recordo, no hi ha pas manera, però precisament era una senyora que estava casada i tenia dos o tres... Bueno, divorciada, tenia dos o tres fills, i es tenia la gran esperança de conèixer i poder saludar el seu escriptor favorit, preferit, i que ella admirava molt perquè llegint les seves novel·les es podia evadir i vivia històries romàntiques i bueno, l'atrevien, no? de la seva vida i bueno, i aquesta era, evidentment, tenia un ego tremendo el dia que el coneix en un lloc en què signen amb una gran empresa, aquestes llibreries tan grans. Ell d'alguna manera desprecia aquestes lectores tan casolanes i tan senzilles, però el mateix dia l'abandona la dona, li passen tota una sèrie de coses i la va buscant ella perquè li expliqui com és que l'admira tant o com és, o què troben a les seves novel·les que li agradi tant.
També podria ser una mica la Juliette Binoge Chocolat, que...
També una mica, sí.
Que, bueno, una dona així feliç i contenta amb la seva vida, però que després surt al... Bueno, no sé si és el cas, però surt, espero que no, vaja, que surt al carrer i tot el poble se la mira malament, això també és veritat.
Ja, no, aquesta dona és superdivertida i és un optimisme constant, malgrat la vida que tingués, i després això, no? Ella va ser la que va ajudar, va canviar i va donar vidilla en aquest escriptor. Vull dir, ella és la que finalment l'ajuda a sortir d'aquesta mirada tan egocèntrica d'un escriptor famós que a més vol arribar a tots els públics, però també vol fer-ho molt i molt bé, vol ser elitista i vol ser una mica allò considerat un escriptor de primera.
Va,
ja
de...
me miraré el títol, ja ho buscaré.
Vinga, doncs,
bueno, ella ara... balla molt, vull dir que hi ha una cançó que a més tenen la coreografia assajada amb els fills i la ballen de tant en tant, que és divertidíssima.
Doncs ara tornarem a recomençar la secció tornant a posar aquesta música d'inici, perquè els dimecres el que fem és parlar de llibres amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut. I avui, Teresa, de què hem de parlar?
Mira, avui us parlaré del llibre que m'ha fascinat durant el cap de setmana, d'aquests llibres que ens agrada tant els que quan els trobem i els comencem a llegir, aquests que t'acompanyen mentre l'estàs llegint i que no pots deixar de llegir perquè t'entusiasma, però també veus que se va acabant. Malgrat 500 pàgines, que és les que té, penses, sisplau, que duri una mica més de tan simpàtic i de tan bé que m'ho he passat. El llibre es diu Un cavallero en Moscú, és una novel·la publicada per Salamandra Editorial, que aquest nom pels lectors de novel·la ja vol dir prestigi, perquè Salamandra té una sèrie d'obres molt ben triades, sí. Té un criteri com a editor sensacional, per tant, ja és una força garantia. I l'autor es diu Amor Toules, o sigui que no sé com, en nom d'home, Amor.
Amor com es diu?
Amor Toules, TOWLAS.
Ah,
és un novel·lista nord-americà i ha escrit una novel·la, ja et dic, simpàtica, Ves no poder, d'un personatge, d'un conde, que un conte, com es diu, un conte.
Sí,
senyor. No, però no un cuento d'un cuento,
no,
sinó un conte.
Un conde, sí, sí.
Doncs aquest home, en la Revolució Russa, el detenen i el condemnen a l'exili a viure a l'Hotel Metropol tot el que li queda de vida. Per tant, entra a l'Hotel Metropol amb 23-24 anys i viu fins al Metropol, en principi fins que mori, si és que és així com acaba, cosa que no penso explicar. Llavors, evidentment, imagineu-vos a una persona vivint en un hotel, com s'ha de buscar la vida, com ha de comunicar-se amb tota la gent que volta per allà. Coneix una nena petita que és una tafanera i que es fica per tot i li descobreix una part de l'hotel que ell, malgrat viure allà, encara no havia vist. I bé, té els seus costums, els seus hàbits i la relació amb la gent que entra i surt d'aquest hotel i que el tenen com un referent. No hi ha gaire res més a dir com a tema, només que és absolutament simpàtic i que a mi, de aquestes 500 pàgines que us dic, no me'n sobra ni una. Vull dir que tot el que hi ha, tot l'entorn de la política, la mort de Stalin, tot això queda retratat. Com viu la societat, no tant la pobra, perquè està mirat des d'un espai de prestigi a Moscú, vull dir, al centre de Moscú, l'hotel més emblemàtic,
yeah.
Allà on hi van els polítics a sopar, on hi van els artistes, per tant, no és una mirada d'una Rússia trista i decadent, sinó d'una Rússia activa, política, glamurosa.
De la Rússia boiante, vaja.
Exacte, sí, sí. Mm-hmm. Però de debò, és molt, molt simpàtic, és un llibre per tots els públics, vull dir, estic segura que no hi haurà allò, una preferència per dir als homes els agradarà més que les dones, ni res de tot això, jo crec que tothom qui sigui lector els agradarà, i qui no ho sigui gaire també, perquè és que el personatge és tan simpàtic que encara que sigui algú que digui no, mira, a mi dona'm un llibre una mica més primet, que si no me se fan feixucs, o és impossible, perquè és força trepidant, malgrat diguis, home, però si només pot explicar que està en un hotel, com vols viure aventures aquí?
Clar.
Bueno, doncs sí, constantment hi ha tema per explicar.
Molt bé, no, entenc que avui no llegim fragment del llibre,
No l'he buscat, però, bueno, vull dir, mira, no l'he buscat, és curiós, però podem obrir-ne una pàgina així.
A voler.
Mira, sí, justament me'n surt un que veig que és el moment en què coneix una dona en la que hi haurà alguna cosa més que només coneixement, Vull dir, ell sempre sopa en el restaurant que li ve de gust. i un dia coneix una dona que és actriu, ho sabem nosaltres, ell de moment quan la veu no ho sap. Per tant, us preocup com arribar en el hotel ell, a punt de sopar, i la troba. Diu, al cabo de una hora, con el pelo recién cortado y bien afeitado, el conde entró en el chaliapín y escogió una mesita del rincón para esperar a Mishka, que había ido a la ciudad para participar en el congreso inaugural de Barra. Cuando ya se había sentado, reparó en que la beldad esbelta como un sauce, que ahora vestía un vestido largo azul, estaba sentada en un banco justo enfrente del suyo. Había decidido ahorrar a los clientes del bar el espectáculo de tratar de dominar a sus perros, y en cambio se había llevado a un individuo de cara redonda y entradas pronunciadas que parecía más inclinado que aquellos galgos a demostrar la devolución propia de un cachorro. Mientras el conde sonreía, divertido por su propia observación, su mirada se encontró con la del sauce. Los dos adultos actuaron como es debido y se apresuraron a fingir que no se habían visto. Una desviando la vista hacia su cachorro y el otro la suya hacia la puerta. Afortunadamente, Mishka apareció justo a tiempo, pero con una chaqueta nueva y una barba bien arreglada. Aquest és una mica l'estil d'aquest escriptor, que ja podeu veure que ens acaba de descriure un joc de mirades en una taula de restaurant i bé, un 5 minuts d'una escena molt clara, penso jo. Com que a més els lectors ja tindran una idea d'aquest local, perquè ho va descrivint de tant en tant, l'arquitectura també s'explica una mica, però sense fer-se mai pesat.
Ja.
És a dir, normalment en moments allò en què entres i a part de les taules que hi ha, de les columnes, de les vidrieres, però ja et dic, d'una manera progressiva i gens cansada.
Doncs, Teresa, recordem el títol de...
El títol, Un caballero en Moscú. Editorial Salamandra, l'autor, Amor Towles.
Amor Towles.
Un escriptor
Towles,
americà.
Això, sí, seria Towles, no? Més
Towles, potser sí.
Towles, Towles.
Jo de debò, ho dic en sèrio, és tremendo. Amb tantes llengües, puc més o menys parlar del francès, l'anglès també, però m'hi he de pensar. O sigui que...
El francès encara és d'aquella època en la que aquí dalt estudiàvem francès per proximitat amb el país. Clar. I perquè ens pensàvem que era el futur, eh?
Sí, sí, exacte, sí, us teníem de veïns i era el més proper, el més estranger que et coneixíem, els francesos.
Molt bé, Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella, gràcies com cada setmana per ser-hi i tornem la setmana que ve.
A vosaltres, adeu-siau.
Que vagi molt bé, bon dia.
Adéu, bon dia, adéu.
Llibres per llegir amb la Teresa Calabús del Cucut. I d'aquí 5 minuts, que seran les 9 del matí. I d'aquí 5 minuts, que s'acabarà aquest programa, però la ràdio, la música, segueix a Ràdio Capital i a totes les emissores que emeten aquest supermatí. Abans, però, d'abans d'arribar-hi, encara ens queden un parell o tres de coses per fer. Primer, repassar la previsió del temps, repassar també les notícies més destacades que us hem explicat durant el dia d'avui i repassar algunes de les activitats que, en clau d'agenda cultural, podeu fer aquests dies a casa nostra.
L'agenda cultural de la setmana.
L'espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols exposa una 60ena de quadres on es demostra la transformació del paisatge. Martí Seguer.
L'exposició Natura en Evolució és una selecció de paisatges de grans pintors europeus i americans com Van Gogh, Pissarro o Sacharoff, que ens donen l'oportunitat de gaudir d'un viatge des de l'origen del gènere com a temàtica independent fins als nostres dies. La mostra fa un recorregut de 4 segles a través de diferents sensibilitats i contextos socioculturals que han propiciat tant una manera particular d'interpretar i mostrar el paisatge com el vincle que s'hi estableix.
I més coses. El diumenge a les 12 teniu una cita a Mascals, això és a Fitó.
On s'hi fa una conferència, Josep Pla, el Suro i les Gavarres de l'Empordanet, a càrrec de Joan Botell, propietari i gestor de suredes de les Gavarres. A més, també podreu visitar l'exposició relacionada amb la civilització surera que trobareu al mateix Mascals i, per què no, també és una bona època i un bon lloc on s'hi troben bolets.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
I des d'allà mateix, si voleu, també podeu publicar les vostres pròpies activitats. Si, no sé, formeu part d'alguna organització, un col·lectiu, una empresa, una institució, i organitzeu algun tipus d'activitat cultural, lúdica, festiva o també esportiva, gastronòmica, etc, etc, etc. I us ve de gust que ens en fem ressò en aquest espai, o també per descomptat a través del nostre web. Recordeu, www.radiocapital.cat/agenda. Allà hi trobareu un formulari que podeu omplir, un formulari molt ràpid, fàcil i simple, que podeu omplir vosaltres mateixos per tal que aquesta informació pugui ser publicada i pugui ser, ens en puguem fer ressò en aquest supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà. I ara sí, estem a punt d'acabar el programa. Programa en el que ens hem fet ressò del seguiment de la vaga de metges a casa nostra i que xifra ara per ara en un 15%. Això és la mitjana del seguiment que es fa entre el 50% de Palamós, per exemple, i el 0% de seguiment que deien va tenir el dilluns a la Bisbal. També us hem explicat que l'Ajuntament de Sant Feliu no vol renovar la concessió del Club de Mar. El motiu és perquè l'empresa, diuen, afirmen des de l'Ajuntament, està fent un mal ús d'aquest espai públic. Una polèmica que ja prové de fa uns anys, tal i com informava el Diari de Girona. El Història del municipi ha rebut queixes de veïns i veïnes de la zona de l'embarcador i el Solarium perquè el Club de Mar no els hi permet accedir. També us hem explicat que la tercera edició del festival Som Cultura tanca amb una participació de 1.800 persones a casa nostra, un festival d'experiències culturals de la Costa Brava i del Pirineu que ha dut a terme una cinquantena d'activitats durant tot el mes de novembre amb l'objectiu d'acostar la cultura i sobretot també el patrimoni a la gent de casa. Supermatint el que ens hem fet ressò que Jordi Puigneró, el conseller Puigneró, visitarà les obres de la fibra òptica que es fan entre Begú i Palafrugell. D'entrada signarà el llibre de visites del consistori i després es desplaçarà a Esclanya amb l'alcalde Joan Loureiro per comprovar l'estat d'evolució d'aquestes obres. I també us hem explicat que Palamós regularà l'accés de vehicles al centre del municipi instal·lant una pilona al carrer Didac Garrell. El carrer Didac Garrell és aquell, vaja, per entendre'ns, el carrer que fa cantonada amb l'antic cinema Arinco, allò amb el Mònica, el bar Mònica, vaja, de tota la vida. Doncs allà s'instal·larà una pilona per regular l'accés a aquell carrer, que és alhora una de les portes d'entrada al centre del municipi. I també us hem explicat que el Museu del Suro inaugura aquest divendres una exposició sobre cooperatives. Exposició interessant, sense cap mena de dubte, en un moment en el que l'economia et sembla que també fa aflorar projectes cooperatius. Tot això us ho hem explicat avui, que és dimecres 28 de novembre del 2018. Un dimecres que ens hem despertat amb fred, amb 3 graus de temperatura a l'exterior del nostre estudi, una temperatura que es manté a hores d'ara, però volem saber què passarà al llarg del dia, Albert Aparicio.
Avui gaudirem d'un dia meteorològicament tranquil i força assolellat. La temperatura torna a ser baixa aquest matí i de cara als propers dies puja lleugerament, això sí, amb un ambient que continuarà fred a primera i darrera hora del dia. Dijous tindrem un dia similar al d'avui, en general amb domini del sol, però amb augment de la nuvolositat cap a la part final del dia. Entre dijous a la nit i divendres al matí, la nuvolositat ja serà més extensa.
Doncs gràcies a tots per fer-nos confiança. Nosaltres, com sempre, contents de matinar o de llevar-nos aviat per explicar-vos les notícies del Baix Empordà des de Ràdio Capital, Ràdio Bisbal i Extra FM Costa Brava.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
Tornem demà a les 8 del matí. Adéu-siau.